Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. La ràdio popular que es manté gràcies a la confiança de sòcies i socis arreu del territori. Ens pots escoltar a través del nostre web radioterra.cat o laradio.cat. Segueix-nos al Twitter, al Facebook i al nostre canal de Telegram. El Dia Sonor, l'informatiu de Ràdio Terra amb Marta Corull i Albert Sales.
Les capitals espanyola i basca prenen el carrer per donar suport al referèndum català.
Aquest cap de setmana, Madrid i Bilbao van ser protagonistes de mobilitzacions pel dret a l'autodeterminació.
Avui es celebra el judici contra dos protestants, Franz i Adrià, que s'enfronten a 3 anys i mig de presó pels fets de 2014 a Can Vies.
Connectarem amb els jutjats i dedicarem el tema del dia a parlar-ne amb Montserrat Vinyets, coautora del llibre Antígona emmordassada.
Lleida ha celebrat els primers pressupostos participatius a la paeria.
La participació va ser força minoritària, ja que només es va mobilitzar un 1,84%. 4% de la població que podria votar.
I la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació tanca la borsa de treball.
Amb més d'11.000 inscrits, els mitjans públics valencians comencen a escollir els seus futurs treballadors. Els principals protagonistes del clam pel dret a decidir a Catalunya aquest passat cap de setmana han sorgit de fora del Principat.
Mentre la Guàrdia Civil confiscava més d'un milió de papalletes i cartells a favor del referèndum i els Mossos identificaven tot de persones arreu del país per fer propaganda pel vot, Madrid i Bilbao han tret onades de gent al carrer a defensar la democràcia. A la capital espanyola, un acte programat al Teatro del Barrio per parlar sobre el referèndum, suspès per un jutge, va provocar una concentració de centenars de persones que van omplir el carrer Zurita, on l'alcaldessa va habilitar un centre cultural municipal perquè es pogués dur a terme la xerrada. L'espai es va omplir i molta gent va seguir l'acte des de fora, que va finalitzar amb una cantada de l'estaca. A Bilbao, la Iniciativa Basca per el Derecho a Decidir, Gure Escudago, va organitzar una manifestació a favor del referèndum català que va plegar unes 30.000 persones, clamant no només per Catalunya, sinó que denunciant la falta de democràcia de l'estat espanyol. Entre els assistents s'hi van poder veure també dirigents de EH Bildu i el PNB, que juntament amb resta de la multitud i de la mateixa manera que els manifestants a Madrid van acabar l'acte cantant l'estaca de Lluís Llach en euskera.
I tanca la borsa provisional de treballadors de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i els extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana ocupen els primers llocs.
S'ha fet pública la llista de persones que s'han apuntat a la borsa per formar part de l'equip de la nova xarxa de mitjans de comunicació públics en valencià. I com ja s'havia anunciat, els extreballadors de Ràdio Televisió Valenciana ocupen les primeres posicions per obtenir-hi la feina. La borsa ha rebut més d'11.500 sol·licituds per a les 35 categories en què es divideix. Les més demanades són la de periodista, auxiliar administratiu i operador de càmera muntador. Algunes de les cares més conegudes d'aquesta borsa són les extreballadores de Canal 9, Txelo Miralles, Lola Mañón o Mònica Antequera, que ocupen les primeres posicions. La incorporació del personal de la corporació s'anirà fent amb el temps conforme la xarxa de mitjans vagi prenent forma.
Connectem ara amb Xavier Milian des de l'Hospitalet de Llobregat a la Ciutat de la Justícia, on es troba davant dels jutjats mentre se celebra el judici contra Franz i Adrià pels fets de Can Vies el 2014, el qual s'espera que resolgui en una absolució.
Avui a 2:15 del matí ha començat a la Ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet del Llobregat, el judici contra el Franz del Maresme i l'Adrià del Baix Camp per uns fets que es van produir durant el desallotjament i intent d'enderroc del centre social ocupat i autogestionat de Can Vies a Barcelona. Aquí a la porta de la Ciutat de la Justícia estem amb Oriol Sales, que és portaveu del grup de suport amb en Franz i l'Adrià. Muriel, què és exactament els fets que van portar al judici d'avui?
Bé, el dia 26 de maig del 2014 comença el desallotjament del centre social autogestionat de Can Vies, al barri de Sants de Barcelona. A partir d'aquests fets hi ha una onada de mobilitzacions populars, sobretot principalment als carrers de Sants, en defensa del centre social, i al llarg d'aquella setmana, durant els següents dies, hi ha mobilitzacions arreu del territori dels Països Catalans. Les mobilitzacions al barri de Sants continuen cada dia amb més intensitat, amb més presència policial per part dels cossos dels Mossos d'Esquadra de Barcelona, així com de la Guàrdia Urbana, i el dia 28, a la nit, al vespre, després d'una manifestació pacífica al barri de Sants, el Franz i l'Adrià, entre una vuitantena de persones més, són detingudes quan marxen ja cap a casa després de la manifestació, quan s'estan produint aldarulls amb la policia al barri de Sants, i a partir d'aquell moment, el Franz i l'Adrià en particular, se'ls demanen 3 anys i mig de presó, després d'haver passat la nit a la comissaria de les Corts, i van ser traslladats aquí a la ciutat de la Justícia, a l'Hospitalet de Llobregat. Se'ls deixa sortir després de declarar al cap de 6 hores retinguts. Es poden reunir amb la gent que s'havia concentrat davant de les portes de la ciutat de la Justícia, mostres de suport, i comencen 3 anys i mig de pactes amb la fiscalia i d'un procés judicial que es fa etern, fins que el 20 d'abril d'aquest mateix any se'ls cita per dur a terme el judici. Finalment aquest judici s'aplaça i s'aplaça dia d'avui, 18 de setembre del 2017, en què a 11:15 del matí han entrat el Franz i l'Adrià al judici. S'afronten a una pena de 3 anys i mig de presó cada un. Bàsicament, això és el que ha passat fins ara. Des del grup de suport, durant aquests 3 anys i mig, no hem parat de fer arribar les nostres mostres de solidaritat amb actes en benefici d'organitzar a la gent perquè segueixi donant la solidaritat que el moviment popular requereix davant d'una opressió tan gran com és la que pateixen totes aquestes persones detingudes pels cossos de seguretat de la Generalitat. No és un cas aïllat. De fet, com he dit, en aquella mateixa nit són detingudes més de 80 persones i la repressió cap als moviments populars, sabem molt bé que no es limita només als dies i als fets de Can Vies, sinó que en portem unes quantes darrere i n'han seguit venint i en segueixen venint avui encara més. Per tant, com a grup de suport, ens hem concentrat aquí a donar tota la nostra solidaritat i a deixar ben clar que davant la repressió de les forces de seguretat nosaltres respondrem amb solidaritat, respondrem amb un somriure d'orella a orella, que no deixarem que ens guanyin i no deixarem mai de defensar els espais que creiem legítims, que són del poble, i bàsicament seria això.
Doncs ja per acabar, des d'aquí a l'Hospital del Llobregat, recordar que demà mateix aquí també a la Ciutat de la Justícia hi ha un judici també contra una persona que se li imputen diferents delictes, no en el marc del desallotjament de Can Vies, sinó de la darrera vaga general. Un altre esdeveniment que va comportar una operació repressiva que afecta a desenes de persones, igual que a Can Vies.
Moltes gràcies, Javi. Divendres es van tancar els primers pressupostos participatius a la ciutat de Lleida amb una participació de només l'1,84% dels votants.
Poc més de 2.100 persones han participat en un pressupostos que han portat polèmica. Podien votar totes les persones majors de 16 anys per decidir en què es destinava més d'1 milió d'euros del pressupost de la paeria d'aquest any. La ciutadania podia escollir entre 104 propostes de les 165 que havien presentat particulars i entitats i els grups del govern. Ciutadans i PSC s'han mostrat satisfets amb els resultats, en tant que la participació és més elevada que en altres experiències similars, com ara Manresa, València, on la participació no va arribar a l'1%.
Ens ho explica Ricard Duran, corresponsal de Ràdio Terra a Lleida.
La veritat és que els processos participatius que van finalitzar la setmana passada es van rebre un total de 163 projectes del conjunt dels barris, de les partides de l'Horta i de les entitats municipals descentralitzades de Raïmat i Suc. Aquestes propostes les van formular un total de 102 persones, de les quals 59 van fer-ho a títol individual i 43 van fer-ho en representació d'entitats de la ciutat. La veritat és que el procés ha estat molt polèmic, perquè realment, de la publicitat que s'ha fet la paeria a la realitat, és molt diferent. Molt diferent perquè s'ha menystingut les altres 5 forces polítiques que estan a l'oposició. No s'ha treballat en comissió. La proposta de les dues formacions que estan al govern sumen 12 dels 27 regidors. No és gens participativa, és poc ambiciosa i tancada en els procediments i en els terminis. La veritat també és que 1 milió dels 140 milions que té en pressupost la paeria és molt curt per dir que és participatiu i pel conjunt de lleidatanes i lleidatans. Els grups polítics han valorat que queda molt lluny de l'ideal de participació de la ciutadania en els comptes públics i que, per tant, calia anar molt més enllà. la participació no havia de ser només deliberativa, no només amb una votació final, sinó que tot el procés s'hauria de decidir com es farien les coses. I a més, el PSC, partit d'Àngel Ros, ha eternitzat la reforma del reglament de participació fins que ara s'ha demostrat que és el gran impulsor de processos que poc tenen a veure amb el seu tarannà, del qual últimament en fa gala la paeria de Lleida.
Moltes gràcies, Ricard.
Els breus.
El sindicat andorrà critica la futura llei laboral per les condicions d'acomiadament.
La Unió Sindical d'Andorra ha proposat modificacions a l'esborrany de reforma de llei de relacions laborals perquè afirmen que el text posa moltes facilitats per tal d'acomiadar treballadors. També es mostren preocupats per la creació d'un fons de capitalització que servirà per millorar la reducció salarial en motiu de reducció de jornada, per augmentar les prestacions de jubilació o assegurar la compensació per acomiadament. No s'ha especificat si el fons el farà l'Estat o serà privat.
I ens quedem a Andorra perquè aquest cap de setmana la Massana ha organitzat unes jornades solidàries amb les persones refugiades.
Hi han passat unes 400 persones, participació que superà la previsió inicial dels col·lectius organitzadors, que afirmen que es repetirà la cita l'any vinent. S'han fet xerrades i activitats per entendre el conflicte actual i s'ha llegit un manifest demanant al govern andorrà més implicació en l'acollida de persones refugiades.
La Generalitat Valenciana augmenta el pressupost destinat al foment de la llengua per a Alacant.
L'Ajuntament d'Alacant compta amb 5.000 euros més de pressupost per a promocionar el valencià a la ciutat, xifra que arriba als 15.400 euros. El govern municipal ha mostrat el seu agraïment al suport que la Generalitat està donant a les iniciatives locals de promoció de la llengua pròpia, ja que afirma que serveixen per subvencionar tot d'activitats en valencià que fan que cada cop la presència pública del valencià sigui més notòria.
Podem Illes Balears es coordina per crear una estructura de partit compromesa amb la lluita feminista.
Els corrents Construïm Podem són bases. Mae Podem i Podem el que volem han redactat unitàriament un document per tal de fixar les bases en matèria de feminisme. La formació Lila escollirà una nova direcció el dia 27 d'aquest mes i diversos corrents han volgut marcar clarament quines han de ser les línies de partit en defensa de les dones i les llibertats sexuals. El text com a eix central diuen la sostenibilitat de la vida de les persones, vides dignes de ser viscudes, i marca com afrontar temes com la precarietat laboral de les dones, la feminització de la pobresa, la migració i la tasca de cures, entre d'altres.
Tema del dia.
En motiu del judici avui del Franz i l'Adrià pels fets de Can Vies al barri de Sants durant la primavera del 2014, volem parlar de la repressió de les protestes als Països Catalans. Per això tenim amb nosaltres Montserrat Vinyets, advocada i coautora del llibre Antígona emmordassada, que precisament tracta d'aquestes lluites i de la contraposició entre legalitat i legitimitat. Benvinguda, Montserrat.
Hola, moltes gràcies a vosaltres.
Com s'entén que hagin hagut d'esperar 3 anys el Franz i l'Adrià per una acusació d'atemptat contra l'autoritat i desordres públics amb una pena de 3 anys i mig de presó per haver-se manifestat de forma pacífica, quan a més la majoria de processos judicials de Can Vies han acabat sense condemna, amb absolució?
Doncs perquè tots aquests processos, en el fons, tenen un mateix patró i és allargar els tempos judicials al màxim possible, no?, per entendre el procés com una pena en si mateixa. És a dir, tenir un escrit, tenir un atestat de Mossos que et diu que has participat en certs fets, tenir un escrit de la Fiscalia que et demana X anys de presó, tot això et comporta un desgast a nivell personal, del teu entorn, familiar, d'amics, etc., de no poder fer previsions de la teva vida a llarg termini, i això ja és una pena, no? Llavors, ja està orquestrat el procés penal perquè tu, mentre s'està pendent del judici, ja hagis d'assumir tota una sèrie de conseqüències negatives, perquè saben que moltes vegades en el judici oral la sentència que sortirà serà una sentència absolutòria perquè realment no hi ha tots aquells elements que recullen en els atestats. Per tant, no és casual que els procediments s'allarguin tant en el temps, i no és casual que molts d'ells acabin amb sentències absolutòries, perquè l'absolució es dona sempre al final, en l'àmbit del judici. Mai s'arxiva la causa, no?, en seu d'instrucció, perquè ja és molt, perquè és una forma de repressió del procés penal.
En quin marc se situa aquest judici? Hi tenen a veure altres processos, com per exemple el de la vaga general del 2012, en què també es va absoldre la majoria de les persones condemnades, tot i que algunes fins i tot van haver de passar uns dies a la presó de forma preventiva abans de ser absolts. Hi tenen a veure tots aquests judicis amb aquest que estem vivint avui?
Bé, jo crec que tots s'enmarquen en l'àmbit de la repressió, no? De perseguir tota aquella ciutadania mobilitzada i que surt als carrers en defensa dels drets i tots obeeixen a la mateixa estratègia, no? A atestats de Mossos d'Esquadra que imputen a les persones doncs, una sèrie de conductes delictives, imputacions que et porten al jutjat, que fan que estigui sotmès al procediment penal durant un temps i en el fons sí, és acudir als jutjats per reprimir en el fons el que és dissidència política i el que és la lluita pels drets que s'ha d'exercir en tots els àmbits institucionals i també al carrer, doncs la repressió d'aquesta dissidència, d'aquesta reivindicació de drets a través dels jutges i tribunals d'aquest país.
Ha crescut la repressió de la que estem parlant a les protestes pacífiques i per reivindicar drets a partir del 15M l'any 2011 o hi ha sigut sempre aquesta repressió?
Personalment crec que la repressió sempre hi ha sigut. El que passa que el que ha canviat és que ha incrementat moltíssim la dissidència política al sortir al carrer en defensa de drets. Sí que és veritat, no? que hem estat en una situació de crisi econòmica espectacular en què molta gent ho ha patit de forma molt, molt dura, no? Vull dir, molta gent llançada als seus habitatges sense treball, sense cap esperança, no, d'una vida digna. Això ha fet que tothom es volqués al carrer, que és on es guanyen els drets i on es guanyen on s'aconsegueixen, no, els avenços, i doncs el que ha fet l'Estat enfront a aquesta situació és fer el que sap fer i no sap fer altres coses, no? Doncs és aplicar la repressió, acudir als jutjats i aplicar doncs l'única recepta que coneix per aquest tipus de mobilitzacions.
La llei Mordassa és l'eclusió d'aquest increment, o no increment, no? Però d'aquesta persecució de les lluites i mobilitzacions socials?
Sí, la llei Mordassa doncs s'emmarca en tota aquesta onada de repressió, no? De no entendre el dret a la dissidència política, i jo el que veig en relació a la llei Mordassa és que el que han volgut també és assegurar-se que tancaven bé tot el sistema. És a dir, hi ha hagut supòsits en què sortosament en el poder judicial encara tenim alguns jutges i alguns magistrats, no? que són gent que no està no accepta doncs passar-se la ratlla, que encara creuen al principi de presumpció d'innocència, i el que es trobava a l'Estat, no? I els òrgans repressius és que s'obrien procediments penals i molts d'ells acabaven amb sentències absolutòries, precisament perquè era una forma repressiva i els visualitzaven l'acte de judici, no? Llavors, per evitar trobar-se amb sentències absolutòries, el que fa l'Estat és inventar-se o reafirmar un espai, no? Com és la sanció, la multa administrativa, la sanció econòmica, per tenir més tancat el sistema, no? I deixar més en l'àmbit administratiu, que té més controlat per l'estructura que té l'Estat, i no sotmetre-ho al poder judicial, on sí que és veritat que el poder judicial obeeix una determinada concepció de jutges i magistrats, però dins del poder judicial encara hi ha jutges que tenim sort, no? que es creuen una mica alguns principis fonamentals i que feia que se'ls escapessin sentències absolutòries, no? En la llei Mordassa el que fem és anem a endurir les sancions econòmiques, anem a fer que nosaltres apliquem a través de la via administrativa, no? les multes, que poden ser espectaculars. Una sanció econòmica alta pot desmuntar, no? a una persona, i per això, no? Jo he vist, bueno, amb la llei Mordassa aquesta necessitat de tenir-ho tot ben lligat i passar a sanció administrativa forta, no? conductes que en altres moments anaven al jutjat i quedaven destipificades, bé, hi havia sentències absolutòries.
Justament en el llibre del qual ets coautora, que es titula Antígona Mordassada, contraposeu la legitimitat de les protestes amb una legalitat que les persegueix. És això el que està passant amb els moviments socials dels Països Catalans? No només amb els casos que estem comentant, sinó també, per exemple, amb protestes com les de les persecucions de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca, per exemple.
Bueno, aquí el que hi ha darrere és, per una banda, no, doncs un govern capitanejat per registradors de la propietat, per advocats de l'Estat, que només saben que fer lleis i anar fent lleis, i per una altra banda hi ha una societat polititzada que ha arribat a la conclusió que és cert que s'ha de respectar la llei, però que també s'ha de respectar el que és just. I que, per tant, les lleis que no són justes s'han de combatre, s'ha de sortir als carrers per denunciar-ho i, per tant, no s'ha d'obeir a totes les lleis pel simple fet que són lleis, perquè hi ha lleis que són injustes i que, per tant, la protesta als carrers doncs, està plenament legitimada.
I en aquest context, quin objectiu persegueix el llibre?
Bé, el llibre el que vol fer és una mica de recull, però no fer només un recull de casos, sinó fer un recull de casos, però a part, a través d'aquest recull de casos, vestir un discurs sobre com afrontem la repressió. Malauradament, no, des de l'esquerra independentista, des dels moviments llibertaris, des del moviment ecologista, feminista, doncs tenim experiència, ens hem trobat, hem conegut la repressió i el que volíem fer amb aquest llibre és recollir aquests casos, però crear un discurs darrere, abordar des de diferents facetes i àmbits com afrontem la repressió, quines són les millors estratègies. També volíem que aquest llibre ens servís per, a través de les presentacions, doncs, generar espais de trobada, de debat entre els diferents col·lectius, perquè, repeteixo, aquest no és un llibre no només és un llibre de l'esquerra independentista, sinó que és un llibre del moviment ecologista, llibertari, de molts àmbits. Llavors el que volíem és això, que fos una mica un focus de creació de discurs i de creació d'estratègies i de generar reflexions de com afrontem la repressió. I aquestes conclusions, no, les volíem treure a resultes del que hem vingut no, patint doncs, els darrers anys.
Hem de tocar el tema estrella aquests dies, perquè si no, no podríem deixar-te marxar. El cas que estem vivint aquests dies en contra del dret de l'autodeterminació del poble de Catalunya, amb la persecució dels poders judicials i policials, amb tot el que fa referència a l'1 d'octubre, tant a la premsa, no?, com a les persones que estan participant de la campanya, també s'emmarca en aquesta, en aquest xoc entre legalitat i legitimitat que estàvem parlant.
Sí, s'emmarca en un procediment en què hi ha un poder polític que, com he dit abans, són registradors de propietats, són advocats i no saben fer res més que fer lleis o denunciar als tribunals, però que no saben tenir espais de debat polític. Ens estem trobant en un moment en què estem veient des de l'àmbit policial i també des de la Fiscalia creiem que s'estan passant línies vermelles molt perilloses perquè s'estan portant a terme conductes que estan completament fora de la legalitat i el que ens toca ara a nosaltres és, com sempre, ser-hi, repografiar, donar constància, aixecar acta interna nostra, no?, a totes aquestes conductes que estan aportant a terme els cossos de seguretat per analitzar-les bé, perquè, repeteixo, la majoria d'elles es troben en un context d'il·legalitat. s'estan sobrepassant, estan atacant a drets fonamentals, bàsics, els més elementals, i això tindrà conseqüències. Això està claríssim. Sabem que només hi ha un procediment obert al jutjat d'instrucció número 13, crec, de Barcelona, que està sota secret de sumari, i no sabem què penja, no?, del que està fent aquest jutge en aquest jutjat, i què està fent la fiscalia per ella mateixa i què estan fent els cossos de seguretat per ells mateixos. El que està clar és que la fiscalia té les potestats que té i no en té totes les que ara mateix s'està atribuint.
Doncs moltíssimes gràcies a Montserrat Pinyets per aquesta estona i per aclarir-nos tot això, i esperem trobar-te de nou ben aviat. I avui reprenem la secció de cultura. Cada dilluns parlarem de teatre amb Marta Llorenç.
Cultura. Bones de nou, ben tornades a totes aquelles que escolteu Radio Terra, i sobretot en aquesta petita secció sobre teatre, una altra manera de veure el món. I comencem aquest any doncs analitzant una obra que va sorgir dins del Festival de la Fira de Tàrrega d'aquest darrer setembre i que ens fa traslladar a les Illes Balears. Des de la meva poqueta experiència en el món amateur del teatre, es diu que l'art, i en aquest cas les arts escèniques, han d'allunyar-se de comprometre's amb el món i d'oferir una visió política en quant a l'espectre més ample que la paraula política representa. Practicar aquest art o gaudir d'aquest només s'ha de concebre, doncs a vegades es pensa des de l'alienació i aquesta fugida de la realitat, i que ha de ser el teatre un fet intel·lectual, fet per a poques persones i per a poques persones capaces d'entendre aquest art. I realment, la meva opinió personal, ja us dic que això és una gran i gran fal·làcia, perquè l'art sí que podem entendre que és millor que s'aparti d'unes cicles partidistes, no ha de deixar de reflexionar sobre el món i sobre les seves causes tan col·lectives com individuals. Doncs avui parlem, en aquest cas, d'una causa, una causa individual, i sobre una malaltia que afecta últimament a moltes persones i d'una certa edat. L'argument: una dona acaba de ser diagnosticada amb la malaltia de l'Alzheimer. La imminència del desenvolupament de la seva malaltia, així com les reaccions de la seva família i de les persones conegudes, doncs la conduiran a prendre una sèrie de decisions per a viure plenament el temps de consciència que li resti. Aquest és l'argument d'una obra que es diu Quan arriba l'Alemany. I bé, el propi títol ja indica que sempre serà sobre el sedàs de l'humor, en aquest cas un humor sarcàstic, un humor crític, en el sentit que anomenar Alzheimer el senyor alemany ja diu molt doncs del que pot intuir l'obra. Aquesta obra no sorgeix així com una decisió d'una simple companyia de teatre, sinó que és el resultat d'un torneig de dramatúrgia que fa 2 anys que es realitza a les Illes Balears i concretament a la illa de Palma. És un torneig que el quid de la qüestió és veure com diferents dramaturgs i dramaturgues, doncs, amb un conflicte, diguem-li així també teatralment, d'espases, juguen a les paraules i a veure quin dels seus textos és els més punyents. Amb l'objectiu, sobretot, de promocionar i donar la visibilitat dels nous autors teatrals de les Illes, de les Illes Balears, i llavors aquests textos el que es fan és posar-se en escena justament el dia que es presenten també per una sèrie d'actors i actrius, tant de les Illes Balears com de la resta dels països catalans. En aquest cas, doncs, el text que va sortir guanyador doncs va ser aquest de Quan arriba l'Alemany. Una obra punyent, tal com us hem dit, teatralment brillant i impecable, en el sentit que és una obra de molt compromís i sobretot d'una visió molt, molt íntima, i amb una visió d'obrir aquesta escletxa d'una vegada del tabú que moltes vegades ens porta quan hem de tractar temes personals i, sobretot, malalties de les quals, sigui per la nostra vida quotidiana, no sabem com afrontar-les. Per tant, us recomanem aquesta obra, una obra que es mou entre la crítica, l'exposició, però sobretot amb el to de la sensibilitat per abordar aquestes causes que moltes vegades afecten a les vides de les persones. Quan arriba l'Alemany, es va estrenar a la Fira de Tàrrega aquest setembre, ve de les Illes Balears, altament recomanable, i endavant, i si teniu ocasió d'anar-la a veure, doncs no restareu indiferents. Fins una altra, fins la setmana que ve. Que vagi bé, salut!
I ara fem un repàs del temps, que ens deixa inestabilitat cada cop més residual.
El temps amb Oriol Siurana.
Molt bones! Comencem una setmana de poca inestabilitat i temperatures amb lenta recuperació. Cada dia aniran guanyant algun grau. A finals de setmana seran una mica més confortables. I pel que fa a l'estat del cel, aquestes últimes hores hem tingut alguns ruixats cap al terç nord de Catalunya, cap al nord de Balears. Els de Catalunya han d'anar marxant per les comarques gironines, però encara esperem algunes tempestes cap a la zona de Menorca fins ben entrada la tarda. A la resta s'han d'anar obrint clarianes per Ponent gràcies a l'entrada del vent de mestral i el cel més serè com més cap al sud, especialment cap al País Valencià, on avui és on pugen més les màximes. València, Alacant, cap a aquestes zones, aquests sectors, màximes en general per sobre dels 30 graus, a la resta per sota del llindar dels 30. Per demà, el temps en general s'estabilitza, farà sol, però tindrem una excepció, i és al nord de Balears i sobretot cap a la zona de la costa central catalana, cap a la zona de Barcelona, amb algun xàfec intens arran de costa durant la matinada i el proper matí.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.